A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 86a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Miss Vincent, quan es trobà sola, se sentí força trasbalsada. Aquella crisi violenta no havia entrat mai en els seus càlculs. La mateixa naturalesa del cas semblava que l'hauria haguda d'impedir. Tot el que ella havia sabut o havia desitjat saber era que en un dels espantosos establiments construïts per aquells propòsits, la seva antiga companya estava complint la sentència que havia substituït l'altra, l'inexpressable horror, gairebé quan ja tenia el dogal al voltant del coll. Com que el fet d'allargar la gràcia no s'havia qüestionat, la pobra Florentina havia semblat només una mica més morta que l'altra gent, però sense cap pedra tombal que marqués el lloc on reposava. Per això Miss Vincent no havia pensat mai més que tornaria a morir. No sabia pas a quina presó l'havien destinada després de traslladar-la fora de Newgate. Havia desitjat no saber-ne res en benefici del vailet. I no se li hauria acudit mai que d'aquell silenci i d'aquella foscor li arribaria una segona veu, i encara menys una veu que hauria d'escoltar tant sí com no. Miss Vincent hauria dit, abans de la visita de la senyora Bowerbank, que ella no havia de retre comptes a ningú, que havia acollit el nen, el qual podia haver mort de gana al carrer, per caritat, que l'havia assistit, tot i que la seva pròpia subsistència era pobra i precària, sense un penic d'ajuda de res ni de ningú. Que la mare havia perdut qualsevol dret o títol i que això havia quedat ben entès entre elles, si en uns moments tan horrorosos alguna cosa podia quedar entesa, quan l'havia anat a veure a Newgate. Aquell episodi esgarrifós, de feia 9 anys, encara eclipsava tots els altres records de Miss Vincent. L'havia anat a veure perquè Florentina l'havia fet anar a buscar. Un nom, una cara i una adreça, sorgits de llur passat encara recent, però bruscament distanciat de llurs anys de treballadores adolescents. L'havia anat a buscar com l'única amiga a qui podia acudir amb alguna probabilitat de resposta compassiva. Aquesta emoció violenta no feia que Miss Vincent s'hagués sense fer res o que frisés nerviosament d'un cantó a l'altre sense cap propòsit. Sota aquesta influència, ben al contrari, s'abocava a petites feines de la mateixa manera que un fugitiu es refugia en viaranys poc transitats i tallava i retallava i cosia i embastava com si estigués participant en una cursa histèrica. I mentre les mans, les tisores, l'agulla volaven, una successió infinita de possibilitats fantàstiques bullia dins el seu caparró atordit. Tenia una imaginació vertiginosa i l'acte de reflexió en la seva ment era sempre un panorama de figures i escenes. Havia tingut el quadre del futur pintat en tons més aviat rosats, penjat al davant durant molts anys. I l'havia afligida que la mà dura de la senyora Bowerbank hagués estripat de sobte el llenç. S'ha de dir, tanmateix, que encara que els pensaments d'Amanda solien ser visions desconcertants, de vegades la portaven a fer un pensament, i aquell vespre de setembre arribà a una decisió transcendental. El pensament que va fer fou de demanar consell i, d'acord amb aquella perspectiva, es llançà escales avall, a cuita corrents i havent arrabassat jacint del seu plat senzill, però encara no acabat, l'envià a l'altra banda del carrer a dir al senyor Veig, si encara no havia marxat cap al teatre, que li pregava que aquella nit, en tornar a casa, l'anés a veure, ja que havia de dir-li una cosa molt important. No hi feia res si era molt tard. Podia anar-hi a qualsevol hora. Ja veuria llum a la finestra i no la molestaria gens. Miss Vincent sabia que no en trauria res de ficar-se al llit. Li semblava que no podria tornar a tancar els ulls mai més. El senyor Vetch era el seu amic més distingit. Apreciava moltíssim la seva saviesa i els seus coneixements del món, així com la puresa del seu gust en assumptes de capteniment i opinió. I ja l'havia consultat pel que feia a l'educació de Jacint. No calgué pressionar el vailet per tal que fes l'encàrrec, ja que ell també tenia les seves idees sobre el menut violinista, el segon violí de l'orquestra del Teatre de Bloomsbury. Aquell any el senyor Veig, en una gran avinentesa, havia procurat dues entrades per a una pantomima a la parella, i la impressió d'aquella vetllada extàtica havia fet que Jacint el consagrés, el col·loqués per sempre més en la fulgor daurada dels llums del prosceni. Hi havia coses a la vida que fins i tot als 10 anys el vailet estava convençut que el seu destí seria de no veure-les mai prou. I una d'aquelles coses era el món meravellós il·luminat amb els llums del teatre. Però potser hi hauria oportunitats si no perdia el senyor Veig de vista. Ell podria obrir la porta una altra vegada. Era un mortal màgic i privilegiat que anava al teatre cada nit. La pobra Florentine havia semblat només una mica més morta que l'altra gent, però sense cap pedra tombal que marqués el lloc on reposava. Una forma poètica, literària, de parlar de la mort en vida, de les persones que existien a l'època en què aquest text fou escrit i existeixen avui, que han desaparegut del tracte i de la vida social habitual. Persones confinades a la presó de per vida. Aquesta condemna de cadena perpètua, per la qual, en el cas de Florentine, se li canvia la pena de mort. Diu que ja tenia el dogal posat al coll i que la porta a una situació sense horitzó, sense esperança. La seva amiga se n'oblida a efectes pràctics, diu, només una mica més morta que l'altra gent, però sense la pedra tombal, és a dir, morta i oblidada. No? Les pedres ens ajuden, les pedres tombals, les làpides, ens ajuden en el nostre temps i espai que la persona morta ja ha abandonat a fer-la present. I doncs tenim, almenys en la tradició cristiana, un dia a l'any en què Això es fa especialment conscient i, doncs, sovint físicament es fa aquesta visita també. Però la persona que ha estat condemnada a mort, que ha estat condemnada a cadena perpètua, en aquest cas sobretot una persona d'un context social precari i sense una amistat, sense una família que li faci costat, queda oblidada de tothom. Com a contrast, ahir tot just vaig poder veure una pel·lícula que es titula Free Men, homes lliures, i que és sobre la vida i la situació d'un condemnat, en aquest cas a pena de mort, un presoner dels Estats Units que està en el corredor de la mort, però que fa més de 20 anys que està en el corredor de la mort, que hi va ingressar quan tenia 18 anys. Ell era company d'un altre que portava una pistola i feien un robatori menor, però va acabar amb la mort d'un home. Ell no era qui empunyava la pistola, però certament formava part d'aquesta situació. Va ser condemnat a mort i, com dic, fa més de 20 anys que està en el corredor de la mort. Però en lloc de quedar com un mort en vida, oblidat de la societat, Kenneth Reams ha desenvolupat a la presó, descobert i desenvolupat el seu talent artístic, i ara ja es poden veure exposicions arreu del món amb la seva obra. I li han fet aquesta pel·lícula, una directora suïssa s'ha interessat pel seu cas i li dona veu. És una manera, diguéssim, que contrasta amb la de la personatge d'aquest text d'avui, que havia quedat en l'oblit i que ara, perquè està a punt de morir, es fa present en la vida de la companya de feina. Totes dues eren cosidores i Miss Pinson, la seva companya de feina, va recollir el seu fill, que en aquell moment tenia només un any, quan la mare va ser condemnada a mort i després a cadena perpètua, el va recollir i ara ja fa 9 anys que se'n cuida. Per tant, el nen té 10 anys i ara la seva mare, que està a punt de morir a la presó, demana de veure'l abans de morir. Sota aquesta influència, ben al contrari, s'abocava a petites feines de la mateixa manera que un fugitiu es refugia en viaranys poc transitats i tallava i retallava i cosia i embastava com si estigués participant en una cursa histèrica. Amb aquesta segona frase que he triat per comentar es mostra el talent descriptiu i artístic de l'autora o autor d'avui. Està descrivint la reacció d'aquest personatge, Miss Pinson, davant d'una notícia que l'ha trasbalsada. I diu que sota la influència d'aquesta emoció, que no esperava, no, ella pensava que aquest episodi de feia 9 anys havia quedat ja tancat. I no esperava, com deia el text, aquesta veu d'ultratomba, d'una tomba, diríem metafòrica, perquè la persona encara és ben viva, tot i que ara a punt de morir, no esperava, doncs, aquesta veu que irrompés en el món dels vius a la seva quotidianitat. Però això ha ocorregut en el personatge d'una funcionària de presons que li ve a notificar que aquesta presonera, la petició de la presonera, una petició a la qual Miss Pinson no té l'obligació d'accedir-hi, però que la funcionària està en l'obligació de notificar-li el desig abans de morir d'aquesta presonera, d'aquesta mare que va haver de separar-se del seu fill quan tenia un any i que ara abans de morir desitjaria veure'l. Miss Pinson sota el trasbals que la notícia i el fet d'haver de decidir, clar, no és només la notícia, no és que l'obliguen a anar-hi, és que li diuen: vostè prengui la decisió si li sembla que és adequat, per aquesta criatura d'anar a veure a la seva mare, de la qual en desconeix l'existència. El nen de 10 anys no sap que la seva mare és viva, que la seva mare va cometre un assassinat o va ser acusada d'un assassinat i que la seva mare és a la presó. Per tant, la decisió que Miss Pinson té al davant és si ha de dir-li al nen o no, si ha de portar o no el nen a veure la mare i també la possibilitat de poder-lo portar a la presó dient-li que és una parenta, però no dient-li que és la seva mare. Tot això és el que bull en el cap de la cosidora Miss Pinson en el moment en què l'autora o autor d'avui ens fa aquesta descripció. Que sota aquesta influència, ben al contrari, és a dir, en lloc de quedar-se esma perduda, quieta, com bloquejada, el que fa és abocar-se a petites feines de la mateixa manera, i aquí ve no, la frase que m'ha atret, de la mateixa manera, o que m'ha corprès, de la mateixa manera que un fugitiu es refugia en viaranys poc transitats. Això és com si la ment volgués escapar-se d'aquesta situació no prevista, no desitjada i que es veu incapaç de confrontar-s'hi, no sap què ha de fer. Doncs, davant d'això, la ment, diu l'autor o autor d'avui, com un fugitiu s'escapa, fuig. La ment fuig i, així com el fugitiu s'amaga en viaranys poc transitats perquè no el descobreixin, perquè no el trobin, doncs així aquestes tasques a les quals s'aboca de manera frenètica Miss Pinson serveixen en realitat per amagar-se. Havia tingut el quadre del futur pintat en tons més aviat rosats, penjat al davant durant molts anys. I l'havia afligida que la mà dura de la senyora Bowerbank l'hagués estripat, hagués estripat de sobte el llenç. La mà dura de la senyora Bowerbank. La senyora Bowerbank és la funcionària de presons. Que en el diàleg previ que ha tingut amb Miss Pin li ha dit que li ha deixat clar, vaja, que aquests somnis que ella tenia de que, com que resulta que la seva mare l'havia engendrat amb un lord, amb un aristòcrata, el qual després ella mateixa havia assassinat, aquesta branca aristocràtica, aquesta herència aristocràtica que ella descobreix en el petit Jacint i que el fa tan diferent dels altres nens i tan especial, Miss Pinson somiava que en el futur li esperaria un destí més elevat, més eixamplat, un altre tipus de futur que el de la classe baixa treballadora a on havia passat aquests primers 9 anys de la o 10 anys de la seva infantesa. La funcionària de presons, d'una forma brutal, la va acarar la realitat que aquesta suposada ascendència nobiliària no hi havia cap possibilitat que aquest nen, fill d'una assassina condemnada a cadena perpètua, pogués reclamar res d'això, ni pogués, diríem, beneficiar-se de res d'això, perquè, a més, la paternitat d'aquest lord quedava molt més que en intradit. Només hi havia la paraula de la mare, per dir-ho, tot i que la Miss Pinson doncs, recordava que en el moment del judici hi havia hagut evidència suficient que realment aquest fos el pare, aquest lord. Miss Pinson es troba, doncs, acarada a la senyora Bowerbank amb aquesta situació que, de nou, la mà magistral de l'autora o autor d'avui ens descriu dient que havia tingut el quadre del futur penjat al davant durant molts anys amb aquests tons rosats. S'havia acostumat a tenir aquesta perspectiva que era fruit de la seva imaginació, que no tenia un correlat en la realitat, penjada davant dels ulls, com si fos un quadre. I ara el que ha fet la mà dura de la senyora Bowerbank és estripar-ne, de sobte, el llenç. Hi havia coses a la vida que, fins i tot als 10 anys, el Vailet estava convençut que el seu destí seria de no veure-les mai prou. Aquest Vailet, aquest Jacint, del qual ja hem explicat una mica la història, té, certament, una sensibilitat que el fa que es fascini per el que podríem anomenar els fruits de l'esperit, les obres d'art, en general, la bellesa. Aquest Jacint ha anat només una sola vegada al teatre i la impressió que li ha fet ha estat tan forta que orienta tot el seu desig vers aquesta realitat entrellocada, aquest món no només de fantasia, sinó aquest món de bellesa, aquest món que està prenyat d'una significació, que no és un món banal o intranscendent, un món en el qual no s'hi pugui posar o abocar tot el que el cor és capaç de sentir i desitjar, com podria ser el món de cada dia, doncs d'aquest Vailet en un context poc estimulant intel·lectualment. Aquesta capacitat del petit Jacint és precisament el que l'autora o autor d'avui ens diu que li va interessar explorar en la seva novel·la. Explorar què ocorre quan una sensibilitat extraordinària està encarnada en el cos i en la realitat social d'un nen nascut en la marginalitat o en la pobresa. De quina manera aquesta consciència en fer-se gran la criatura pot anar madurant? De quina manera, quins sentiments se li poden associar? Quines accions a la vida? Quines decisions pren aquesta persona així caracteritzada? I sobretot, quines conseqüències treu del contrast entre el que el seu interior li demana, que és accedir en aquesta bellesa que crea l'esperit humà, i la impossibilitat de fer-ho. Aquest era el tema que l'autora o autor tenia en ment a l'hora de posar-se a escriure aquesta novel·la. I el personatge del veí Veig, aquest segon violinista, representa el primer contacte que ha tingut aquest Vailet amb aquest món que constituirà, de fet, el nus central de la novel·la. Per al petit Jacint, el senyor Veig era un mortal màgic i privilegiat que anava al teatre cada nit. El fragment d'avui correspon a l'obra La princesa Casa Massima de Henry James. Henry James és, per tant, l'autor que va voler explorar la sensibilitat d'aquest nen nascut en condicions que farien impossible el gaudi de la seva sensibilitat. I ho va fer, ens explica ell mateix en un pròleg, que hi ha en aquesta novel·la La princesa Casa Massima. En el pròleg ens diu que va ser en una temporada llarga de més d'un any que va viure a Londres. Ell és d'Estats Units, però se'l considera doncs, tant un autor, diríem, de la tradició britànica com l'americana. Es movia entre els dos mons. Doncs bé, Henry James a Londres ens explica que cada vespre tenia el costum de passar la vetllada a un o altre lloc fora de casa seva, però sempre tornava a peu a casa seva. i tornava a peu, caminant pels carrers de Londres i observant, i amb el seu bloc de notes, prenent nota de la forma més fidedigna possible d'aquest, a vegades en diu submón, és el món potser més real, d'aquest món que no surt normalment en les notícies en el sentit de donar-li importància, no? Sinó potser surt per crims o circumstàncies dramàtiques, però no en la seva quotidianitat, aquest món fet de pobresa, fet de malaurança, fet de malaltia, d'addiccions, de tema de prostitució, alcoholisme, baralles. També un món on ell era capaç de detectar aquest anhel de bellesa i per això va voler en el seu personatge principal, aquest nen Jacint Robinson, situar-hi, plasmar-hi, traspassar-hi tota la sensibilitat que ell podia sentir en ell mateix, però, com ell mateix ens diu, en el seu cas, quan aquest món de sordidesa el trasbalsava massa, ell podia anar a trucar portes, i és interessant aquí la metàfora de la porta, podia anar a trucar portes que se li obririen tot seguit, mentre que el petit Jacint Robinson, aquest no serà el cas. El fragment de La princesa Casa Massima, de Henry James, l'hem escoltat avui en la traducció de Marta, Pere i Cucurell. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.